Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats des de fa 9 dies a Soto del Real, a Madrid, demanaran el trasllat a una presó catalana. Així ho han fet saber els seus advocats Jordi Pina i Marina Roig. La lletrada de Cuixart, Marina Roig, però ho veu complicat. L'advocat de Sánchez també ha explicat que aquest dilluns va visitar el seu client a Soto del Real i que el va veure molt bé. Van estar 2 hores i mitja xerrant i això, segons ell, vol dir que la persona està bé d'ànims i amb ganes d'explicar coses i de compartir. Segons Pina, el seu client i també Jordi Cuixart saben que la seva estada a la presó pot anar per llarg. El punt d'inflexió serà la vista d'apel·lació, que té 30 dies per resoldre el recurs una vegada se li presenti. Afegirem que el bloqueig que el govern espanyol ha imposat als comptes de la Generalitat afectarà un total de 31 milions d'euros del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació que s'haurien de destinar al sector agrari abans de final d'any. La Generalitat ha sol·licitat al Ministeri d'Hisenda que autoritzi el pagament d'aquests ajuts, ja que si no es poden pagar enguany, tampoc es podran fer efectius els fons comunitaris que confinen aquests ajuts. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, ha explicat a les organitzacions agràries en el marc de la taula agrària quina és la situació provocada per l'ordre ministerial per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de Catalunya per al 2017. En clau política, els veïns de Sant Feliu de Codines pagaran el 2018 el mateix per les taxes i impostos municipals com l'aigua, la recollida d'escombraries, l'impost d'activitats econòmiques o les llicències urbanístiques. El ple de l'Ajuntament ha debatut les ordenances fiscals per l'any que ve i ha aprovat congelar-les. Una codinenca, Gemma Permanyer, explica'ns.
L'alcalde ha apuntat en el ple que la mesura no és cap temeritat, ja que els ingressos estan garantits. A més, s'ha fet una regularització en l'impost de béns immobles, l'IBI, que pot fer créixer la recaptació d'aquest impost. Ho explica l'alcalde Pere Pladevall.
Degut a la crisi, hi havia molts pisos que estaven en el llim, no? No pagava ningú perquè no eren de ningú, vull dir, estaven allà que no eren de cap banc i tot això s'ha anat incorporant. Es calcula que entre la regularització i els que s'han incorporat passarem d'un 2% dels ingressos de l'IBI.
L'IBI, segons l'alcalde, suposa un 50% dels ingressos per impostos a la població. La modificació de les ordenances s'ha aprovat per unanimitat.
Canviant d'assumpte, Vilafranca ha inaugurat el Camí del Vi, un itinerari interpretatiu que integra la ciutat, l'entorn i la personalitat vinivitícola del territori. Coneguem més detalls. Ràdio Vilafranca, Gorati Martínez.
Bon dia. Aquesta setmana ha quedat inaugurat el Camí del Vi, un itinerari interpretatiu que integra la vila i el seu entorn amb el vi com a fil conductor. El sender va del centre de Vilafranca a la Torre de les Aigües de la Bleda. Està adaptat per a tota mena de públics i per anar-hi a peu, corrent o en bicicleta. Al llarg del recorregut hi ha les anomenades estacions del vi, una sèrie d'elements que permeten interactuar i descobrir informació o sensacions vinculades al vi, la vinya, la pagesia i el paisatge. La regidora de promoció turística, Maria Dolors Rius, apunta que ara el projecte entra en la seva fase de promoció i difusió.
Que els ciutadans de Vilafranca en tinguin consciència de que som una destinació turística i que coneixin els recursos. I aquest és prou atractiu i prou fàcil, doncs, perquè tots els vilafranquins i els penedesencs el coneixin, se'l facin seu i a la vegada puguin ser allò que sempre diem, els prescriptors d'aquest recurs turístic.
El Camí del Vi s'ha pogut fer realitat a través dels plans de foment de turisme de la Generalitat amb una inversió de 350.000 euros al 50% entre Generalitat i Ajuntament.
I acabarem amb un apunt en successos. Un incendi ha calcinat completament aquest dimarts a la matinada a Sabadell. 3 turismes, una furgoneta i una motocicleta estacionats i 4 contenidors, mentre que en un 5è ha quedat afectat, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc s'ha produït a 3:15 de la matinada aproximadament.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Diumenge 29 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, de funambulistes. Música, teatre i dansa, de funambulistes. Un espectacle innovador i únic al món. Un impactant ventall de disciplines artístiques, creant una fusió acrobàtica gairebé màgica, que atrapa l'espectador des de l'inici, emocionant i divertint a tots els públics. Diumenge 29 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem aquestes dues hores de magazín des d'ara fins al punt de les 12 aquí al 107.6 de l'FM o radiolescala.cat o sigui allà on sigui que ens estan escoltant. Si ho fan, doncs gràcies. Gràcies per fer-nos companyia, gràcies per estar al nostre costat aquestes hores i també per anar seguint tota la programació que fem aquesta emissora. Molt bé, doncs comencem. Comencem aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, un dia que encara continuem amb aquesta bona temperatura. Ara sabrem com està la situació meteorològicament parlant des del bloc d'en Sergi Corral, que és el que ens expliquen quant a l'apartat meteorològic. I el que tenim preparat per avui, doncs avui començarem, com hem dit, amb el temps, per seguir amb el resum de premsa que ens porten els companys de la xarxa, per als que encara no hagin anat a comprar el diari. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari i parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, que es donava aquí als informatius, i acabarem amb el refrany del dia. Des de la xarxa, la Montse Hidalgo ens portarà a la secció 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, sense deixar de banda l'actualitat de la crisi i la situació global. Avui serà el protagonista en Joan Armengol, responsable de ramaderia de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, per conèixer el pla pilot de formació que l'entitat vol impulsar. També serà el dia de l'entrevista que ens porta la Belfont i avui les protagonistes seran Paula Grande i Núria Garcia, les impulsores d'aquest coral juvenil, d'aquest cor juvenil que vol fer a l'Esbotzada. Ens explicaran com va anar la reunió i, a partir d'ara, quins són els passos a seguir. I també tindrem aquesta secció que ens porta la Sandra Balaguer, aquesta gent amb valors. Gent amb valors, que és el testimoni de les vivències i l'experiència del voluntariat de persones que protagonitzen aquest espai. I avui la protagonista és la Neus Pociello. Ella és la directora de la Fundació Aroa i ens parlarà d'aquest projecte Savieses. Molt interessant. Bé, i en tot això, i acompanyat de música de la bona, configurarà aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I volen ser-hi? M'hi volen acompanyar? Doncs vinga, som-hi! I el primer que fem, com no, és parlar del temps. Temps per la meteo. La temperatura complint la mitjana d'aquests dies, 17 graus en 5, la humitat al 69%. I la previsió per avui dimarts, el cel serà tot el dia només amb alguna arribada de franges de núvols alts al vespre i la nit, amb un ambient fred, però més temperat ara al centre del dia. En quant al vent, hem començat amb un lleuger mestralet de matinada que ha anat calmant a primera hora del matí i es mantindran les calmes fins a la primera hora de la tarda, quan girarà a garbí molt fluix i la mar arrissada durant tot el dia. Això en quant avui dimarts. Passem ja a dimecres, dia 25, amb un cel serè tot el dia, amb alguns núvols prims i poca cosa més. Dia radiant amb un ambient més aviat fred a primera hora i més suau al migdia, per tant, amb amplitud marcada, i el vent calmes i estones de mestralet molt fluix de matinada. A partir de migdia s'imposarà la marinada de xaloc de força 2-3 per acabar girant a migjorn molt fluix al vespre i la mar arrissada tot el dia amb calmes al matí. En quant a temperatures de l'aigua del mar, continuem amb aquests 17 graus 9, és a dir, fregant aquests 18 graus. Bé, això és el que ens explica en Sergi des del seu blog. Sembla que per avui i per demà la tendència serà la mateixa. Aquest bon temps, aquest anticicló, que en principi no fa preveure que hi hagi un canvi de temperatures que s'adigui més a la situació que estem, a l'estació que estem. Segurament, doncs sí, un altre any arribarem a Fires a Girona, si és que la cosa no canvia en aquests propers dies, també encara, amb, com se sol dir, amb mànigues de camisa, amb màniga curta. Molt bé, això és el que dona de si el temps, i ara és aquell moment que els hi dediquem a tota aquella gent que, bé, a hores d'ara encara no ha passat a buscar el diari, doncs va per ells, i els que tinguin els diaris i encara no se l'hagin llegit, doncs també ho poden aprofitar. És aquest resum de premsa que ens porten l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo.
De nou les portades de la premsa damunt la taula. Hem explicat ja el contingut que avui porten a la primera pàgina les principals publicacions del territori. Ara ens fixem en la resta de portades, les que tenen un abast més, un caràcter generalista, un repàs que també fem amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un repàs que avui encapçala la portada del diari Ara, on el primer argument del dia és que el president Puigdemont vol fer un últim gest al Senat.
El cap de l'executiu estudia anar a la Cambra Alta acompanyat d'alcaldes sobiranistes. L'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis ja els estan mobilitzant. La idea és repetir a Madrid la imatge de suport de centenars d'alcaldes que ja s'ha produït en d'altres moments clau del procés.
Més qüestions d'aquesta portada del diari Ara. Avui parlen de l'anomenat sistema Gürtel.
Sí, ahir la fiscal Concha Sabadell va començar el seu informe final sobre l'abast de la trama Gürtel. La va definir com una activitat duradora per delinquir, amb l'objectiu d'apropiar-se de fons públics i de comissions d'entre el 3 i el 4% per finançar el partit.
Anem, doncs, ara cap a la portada del periòdico que avui entrevista el tinent d'alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni.
Que assegura que l'article 155 fa mal i és poc intel·ligent, innecessari i també contraproduent. Diu que la solució són eleccions immediates a Catalunya i que el Partit Popular no té ni idea de què és Catalunya si es pensa que la pot dirigir a cop de boe des de Madrid. Confia que tot plegat no faci perillar el pacte amb Barcelona en Comú a l'Ajuntament de la capital catalana.
Ens ocupem ara d'un altre diari, la tercera portada del matí, la de La Vanguardia. Aquí també recullen altres veus a favor de la convocatòria d'eleccions a Catalunya.
El Cercle d'Economia va emetre ahir una nota en què demanava convocar eleccions immediates a Catalunya com a única via per acabar amb la dinàmica, diu, de descontrol, inseguretat jurídica i malestar ciutadà.
Titular també a La Vanguardia per al possible relleu del major dels Mossos d'Esquadra.
El ministre de l'Interior està buscant un relleu per al major Josep Lluís Trapero entre els comissaris del cos autonòmic. Davant la possible intervenció del cos, els sindicats de Mossos ja han avançat que acataran les ordres que rebin sempre i quan aquestes se situïn en un marc de legalitat.
I acabem aquest repàs de la premsa generalista amb el punt avui que remarca que la intervenció de l'Estat es podria allargar.
155 sine die és el titular. El punt avui explica que Mariano Rajoy no descarta ampliar l'aplicació d'aquest article a més de 6 mesos. També analitza els efectes de traslladar el Parlament al Senat. Una jugada mestra del Partit Popular diu que silenciaria durant un any la líder opositora de Ciutadans, Inés Arrimadas.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs aquest era el resum de premsa que ens feien els companys de l'informatiu del matí de la xarxa de comunicació local. Continuem, i és aquell moment que ens anem a parlar de sants aniversaris, notícies i refrany. I comencem per el Santoral. Ens anem fins al dia 24, dimarts, que ens diu que és Sant Antoni Maria Claret, Sant Martirià i Sant Aretes. Doncs felicitats a tots els que celebren avui el seu sant. Si hi ha antonis que ho fan amb aquest sant, doncs moltes i moltes felicitats, també. Hi ha que ho fan Antoni de Pàdua, i no sé si hi ha algun altre Antoni més. Bé, felicitem, com hem dit, els del seu sant, i també felicitem els del seu aniversari. Moltes felicitats, que passeu un molt bon dia, i heu de saber que avui també és aniversari del que va ser fins fa poc jugador del Manchester United, capità de la selecció anglesa, Wayne Rooney, que en fa 32. També component d'aquest grup de llegenda, els Rolling Stones, amb Bill Wyman, que en fa 81, i l'actor Kevin Kline, que en fa 70. I en quant a notícies, hem de dir que ara fa un any es parlava als informatius que, passades les festes de Nadal, disculpes, perquè és aquell moment que te puja alguna cosa al canyó, probablement diguem al canyó, i a vegades doncs, fa que no te surti la veu. Un cop aclarit, doncs vinga, tornem-hi. Doncs ara fa un any parlàvem que a les passades festes de Nadal el Museu d'Empúries obrirà al públic el Critropòrtic. Es tracta de l'únic edifici amb volum que s'ha localitzat fins ara a les ruïnes i és un espai soterrat conservat parcialment. Dissabte, però, un grup de visitants va poder-hi entrar en el marc de la proposta Empúries i el vi, la visita que tanca l'any dedicat a l'exposició temàtica sobre la vinya. Doncs el Criptopòrtic era el protagonista d'ara fa un any dels informatius. I el refrany diu que una mà renta l'altra i les dues la cara. I ens anem a la música que ens porta el grup basc La Oreja de Van Gogh. I el títol Estoy contigo.
Tú que me mirabas como nadie supo mirar. Tú que protegías la vela si empezaba a temblar. Tú que me leías cuentos que me hicieron volar. Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo. Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino, estoy contigo. Estoy junto a ti para darte mis palabras y tus labios.
Estoy contigo és una de les últimes cançons de La Oreja de Van Gogh, aquest grup basc, i col·labora també amb aquesta cançó La Nata Roja i altres cantants. Estoy contigo, La Oreja de Van Gogh. Bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment que ens anem a fer 5 cèntims, aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo. Avui, com a protagonista, Joan Armengol, responsable de la ramaderia de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, per conèixer el pla pilot de formació que l'entitat ha impulsat.
Continguts en Xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
El repte d'incorporar joves al sector primari exigeix també coneixements suficients per portar a l'empresa o per fer viable els projectes d'emprenedoria. Avui volem fer 5 cèntims sobre una iniciativa impulsada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Saludem Ramon Armengol, que és responsable de ramaderia de la FECAP.
Gràcies.
Vostè és ramader?
Sí, sí, sí. Fa 40 anys que sóc, gairebé 40 anys que sóc ramader. De por sí, concretament.
En general, els pagesos, els ramaders, mai no diuen que són empresaris de centres de producció agrícola o ramadera. Són vostès, llavors, uns empresaris atípics?
No, jo penso que cada vegada l'explotació agrària d'avui és una microempresa i que té doncs, els mateixos reptes i els mateixos... I quan s'aixequi, doncs, pensi com un petit o mitjà o gran empresari, però som conscients de que tenim una empresa al davant.
Hi ha al sector primari una concentració, crec, de cooperatives? És una fórmula que s'ha estès molt?
Bé, aquest és un dels grans dèficits que té el cooperativisme català i espanyol, que és la manca de suficient, jo diria, de dimensió, falta de dimensió. Hi ha moltes cooperatives i moltes necessitarien processos d'integració, de fusió, d'intercooperació en estos tramos. Però
és això... un model empresarial, diguéssim, que s'ha quedat més estès en el seu sector que no pas en altres sectors.
Sí, bueno, el cooperativisme agrari és...
Tradicionalment
ve de lluny. Ve de lluny. Nosaltres, jo pertanyo a una cooperativa que enguany hem fet 100 anys. O sigui, no és una cosa que ens l'acabem d'inventar. Té molta tradició i el que necessitem ara en aquests és processos de concentració. I per això una mica també va lligat amb aquest pla pilot que hem fet els joves, no?
Quina és aquesta radiografia del sector? Com són les empreses? Tenim aquestes cooperatives?
Bé, el cooperativisme agrari, perquè no té res que veure. Per exemple, la producció de cereals, bàsicament, jo diria que el 80% és en règim cooperatiu. Està sota el paraigües d'una cooperativa. La producció ramadera, i en concret el porcí, doncs te diria que és al revés. Només som... representem un 31%. L'altre està en mans d'iniciatives de corporacions, de societats, amb empresaris particulars.
Permeti'm que els compari amb els bombers, perquè el sector pagès, la pagesia en general, igual que els bombers, tenen solucions per a tot. Com s'adapten? Quines idees de bomber necessita el cap català per adaptar-se a la realitat actual?
Mira, coneixo bastant el sector ramader. El sector agrari té un paper clau, no? Perquè és el paper de produir aliments. Això és un repte amb unes normatives europees superexigents. Esclar, això afrontar-ho des de la individualitat fa que sigui molt difícil. Que inclús conèixer reptes que té són... Per això neixen i es consoliden, i el projecte cooperatiu és tan important, no? Perquè la unió de petits ramaders o petits cooperativistes fa que fem unes empreses, jo diria, amb molt pes, molt professionalitzades, amb uns equips de direcció, que això és importantíssim recalcar-ho, no som uns aprenents, i hem, a poc hem aconseguit un grau de professionalitat la cooperativa i els propis ramaders d'acord amb els temps que corren. O sigui, per fer rep, per afrontar els reptes dels consumidors, que són superexigents, de les empreses distribuïdores, que són superexigents. O sigui, fer aliments és una cosa complicada, eh? És una cosa complicada i nosaltres som conscients d'aquest repte que tenim.
En què ha consistit aquest programa pilot? Quines matèries han impartit vostè?
Coneixem molt bé la gent que està a les nostres cooperatives, sobretot els joves. Però tenim un hàndicap, que és el relleu generacional, no? Com se fa, com s'aborden els canvis als consells rectors, no? Que són els consells d'administració de les nostres cooperatives, se'n diu consell rector. Tenim una estructura d'empresaris de mitja alta. La renovació no sempre és fàcil, perquè, bueno, doncs perquè el jove, ja mos costa que entri joves a fer de pagesos o de ramaders, però després quan entren a dins amb empreses que poden facturar doncs 200-250 milions d'euros, han de tindre coneixements i habilitats perquè seran els propers dirigents d'aquesta casa, no? Aquest era un dels objectius més importants de tot, formar futurs o probables nous consellers de les cooperatives. Les habilitats que hem de dominar, des de l'ho, primer de tot, és el sector, ja el coneixen, perquè són la majoria, amb aquest pla pilot que hem fet, és hem anat a buscar joves que estan al capdavant d'una explotació. Però han de conèixer molt bé com pensa la distribució, com pensa el consumidor, com comunica bé, perquè avui són habilitats que qualsevol petit o empresari ha de saber vendre's, conèixer doncs, tots els comptables, la presa de decisions, sobretot, és la cosa que ha de dominar, no? I per això, i després vam fer una cosa que era l'original, no? Que era, doncs mira, demanarem a les cooperatives que ens seleccionin, ens facin una primera tria de que creuen ells que poden fer-ho així, i a més ho barrejarem amb gent, amb joves també, molt joves, eh? Perquè a vegades el concepte jove, el món del camp...
Definim jove. Sí. Més o menys de quines edats?
Jo diria que el més petit tenia 20 anys i el més gran hi tenia 27 o 28. No arribava als 30.
Entraria dintre del que més o menys estàndard. Jove estàndard.
Sí, no, però és que el món... La definició de jove, conto que amb l'espai agrari és fins a 40 o 45. Dic, hosti, no, en aquest cas eren molt joves i en un vam fer la tria amb aquí, amb cooperatives catalanes i després vam fer cooperatives aragoneses. Per què? Bueno, doncs perquè és bo, per definició, conèixer d'altres realitats, no? Tots estan en el sector que estem, ens coneixem molt com els procediments, però falta anar a veure les diferents realitats. Com treballa aquella cooperativa, que sí, que n'ha sentit parlar, però bueno, seure amb els directors, amb els gerents, tu, des de l'òptica catalana, els aragonesos, que ens barregen cap aquí. Eh? Jo crec que una de les coses més importants és que la gent, des de l'obra, viatgi.
A ciutat d'això diem networking.
Networking.
La definició que han fet vostès una mica com d'estar per casa, no? Sí, els alumnes han adoptat aquest terme.
Sí, bueno, va ser allò que un dia va sortir, no estem fent networking, estem fent networking. I, bueno, doncs m'ha fet gràcia perquè, en definitiva, he de parlar, conèixer més el nostre sector. Doncs el programa és... Vam tindre la sort d'implicar amb una entitat financera, Cajamar, ho puc dir perquè s'hi va volcar, perquè ja hi havia una cosa que ens feia molta gràcia també, que és conèixer... Nosaltres venim del món del porc, no? I ens pensem que som els reis del mambo. Però, és clar, tu te'n vas a Almeria i veus com treballen pues, tota la horticultura del sud d'Espanya, les que es dediquen a fer els cogombres i els tomates, i veus que allò n'hi tenim molt d'aprendre encara. I ens pensem que a vegades que som... Pues, que ho tenim tot fet i que ho coneixem tot. I després, quan rodes i a la millor canvies de sector inclús, te'n dones compte de dir pues, si aquests encara ens estan... amb el que és el conèixer la distribució, com pensa el consumidor, com són els processos de certificació, ens porten tres caps, aquests de la tomata, aquests que són capaços de produir i exportar directament en mercats amb supercompetitius.
Quanta gent ha participat?
Érem 22, perquè tampoc era un grup que no es podia fer massa gran per no perdre pues, aquesta, quan agafes el director general, perquè la gràcia va ser que ens hi va volcar també totes les empreses, aquí escollir una miqueta, això copiant una miqueta de les escoles de negocis, com ho fan, que t'agafen el director d'aquí, te fan la classe magistral o et fan el de matí i aquell dia és que et quede. Tu, quan tu agafes una persona que dius, hosti, aquest m'ha portat, desgraciadament, a vegades, això costa molt, no?, de que estiguis 10 dies fent un curs superintensiu i dius, bueno, i tot això que t'ha quedat? I veus que tothom deia, bueno, i la segona fase com no ho fem, això? Digues, escolta, costa molt, agafar aquell director general, demanar-li per favor que et vingui un dematí que perdi aquí per explicar-te ell el que després, amb molts anys d'experiència, vam disfrutar tots.
Entenc que l'experiència pilot ha estat un èxit.
I jo crec que si es fa amb carinyo, amb passió, i també hi havia una mica de tria dels joves, no?
Per les seves paraules, jo puc deduir que de pilot hi ha res. O sigui,
no, ara
el projecte continuarà.
Sí. Continua, perquè és claríssim. Hi ha dues coses que creiem que vam encertar, que és barrejar diferents comunitats autònomes, i és clar, i els joves avui són collonuts. Bueno, jo no sé, potser ja perquè m'he fet gran, però veus aquesta energia i aquestes ganes d'aprendre, que quan veus això dius, pues, a lo que den.
Això vol dir que per molt que hi hagi aquesta ombra de pessimisme de que el camp i la ramaderia no renova, hi ha gent jove disposada.
Ja són uns jalatos, perquè són boníssims. I a més, amb l'avantatge, el que passa és que és clar, és molt difícil entrar al món agrari si no ets un hereu d'una explotació agrària, perquè les inversions, el que es necessita per començar, has de ser molt bo per dir, jo he empezado desde abajo. Jo suposo que quan ens hi posem podem fer la segona part. M'agradaria fer-ho en un altre sector, ara m'hem concentrat molt en el món del porc, però qualsevol sector, jo penso que hi ha joves amb ganes de menjar-se el món,
Quan diu qualsevol altre sector, té pensat, jo, li passa pel cap algun sector?
Sí. Jo potser per deformació, però veig que el sector la fruita, tot i que enguany venim d'un any molt dur, perquè les coses no han anat prou bé a nivell de preus, però és un sector també que hi ha gent molt dinàmica i gent molt inquieta, joves, amb ganes de menjar-se el món també.
Doncs que hi hagi formació per a tothom i del nivell com ha estat aquest curs pilot, que ha anat tant i també per a aquests joves que estan per renovar el sector ramader. Ramon Armengol, moltíssimes gràcies, molta sort.
A vosaltres.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Que te conocí, cierro los ojos y veo tus labios diciendo que sí. Sin darnos cuenta pasaban las horas y nadie miraba el reloj, y fue el amanecer el que nos sorprendió besándonos. Pero el tiempo es un tren que persigue un destino y el nuestro llegó a su estación. Soy un pasajero sangrando su historia en los versos de esta canción. Ya no me importa quién tuvo la culpa, el dolor que yo siento es igual. Sin una explicación dejaste de respirar el aire de mis sueños y ahora algún sentimiento aún me pregunta por ti, y cada noche a tu aroma en la almohada le digo que ya te perdí.
I ara és el tema que ens aporta Àlex Ubago i que ens serveix de cortina musical per anar amb una altra de les seccions, la secció de l'entrevista que ens porta al Font. I avui a l'Abel parla amb Paula Grande i Núria García, impulsores de crear un cor jove, una coral jove a l'Esbotzada. Hi va haver-hi una reunió informativa la setmana passada i avui amb la Paula Grande i la Núria García, l'Abel en fa balanç de com va anar tot plegat.
A l'apartat d'entrevista d'avui, ja ho dèiem, parlarem de música i parlarem de cant coral. A partir del projecte d'engegar una coral jove a través del punt juvenil L'Esbotzada, amb la Paula Grande i la Núria García, que les tenim totes dues avui aquí als estudis. Núria, què tal? Sigues benvinguda a la ràdio.
Bon dia, gràcies.
Paula, ben retrobada.
Hola, moltes gràcies.
Quant de temps?
Sí, la veritat és que sí.
A veure, neix un nou projecte vinculat amb cant coral, especialment pensat per un públic juvenil. Parlem una mica de la gènesi. D'on neix la història? Per què la Núria i la Paula s'engresquen a muntar aquest projecte a l'Escala?
Vaig jo?
Sí, va.
Mira, és com una successió de casualitats, no?, que ens han portat una mica aquí, perquè jo sóc de Terrassa i he vingut fa uns mesos a viure a l'Escala i vaig conèixer la Paula a Barcelona fent un màster, així que quan ens vam conèixer no sabíem que acabaria passant tot això, però quan ella em va dir que venia a viure cap aquí a l'Empordà una altra vegada, perquè ella és d'aquí de l'Escala, bueno, has viscut aquí a l'Escala, doncs vam dir, hem de fer alguna cosa, no? Aquesta trobada ha de servir per anar endavant i per fer projectes. I aquí a l'Escala vam veure que en aquest espai jove potser seria una bona oportunitat engegar un cor, perquè cantar és una cosa que mou moltes coses i que va bé per tothom, no? I vam dir, mira, doncs en aquest espai jove és una bona oportunitat, no?, per veure, aviam, com respira aquí la joventut de l'Escala.
Hi ha antecedents, no és el primer cop, ni una ni l'altra, que us embarqueu en una història de cant coral.
No és el primer cop. Bueno, les dues hem fet els nostres pinitos en el món del cant coral. Jo crec que menys que la Núria. Però la veritat és que és un món apassionant dins de la música, perquè la veritat és que la intensitat i el poder de molta gent cantant alhora juntes és molt bonic i és molt potent. Jo com a músic és una de les coses més maques que he fet i per això tinc moltes ganes de continuar ara i com d'investigar més i d'endinsar-me més en aquest món amb la Núria i bueno, veure que també com això, com respiren i com responen a l'Escala i els joves, perquè crec que no és el mateix, no? Bueno, evidentment l'energia no és la mateixa a fer-ho amb nens i nenes petits que amb adolescents i joves.
Amb una edat prou complicada o prou difícil, vull pensar jo, no ho sé, potser llavors ens sorprenem i hi ha una explosió d'energia espectacular, no? Perquè a vegades són estigmatitzats, sobretot els joves, de poc compromís, d'individualisme, de no sé què. A veure què neix. De fet, s'ha fet una primera reunió. Va anar bé aquesta reunió? Com va anar?
Sí. Molt contentes, perquè anàvem amb poques expectatives, perquè no volíem estavellar-nos, no? Sí. I dèiem, bueno, si no ve ningú, doncs, escolta'm, assumirem que no anàvem bé per aquí, no? Però realment, doncs, va venir força gent, i a més la franja d'edat és força extensa també,
sí,
eh?
Sí.
Que això és el que també ara quan deies això pensava, sí que hi ha una franja d'edat perquè potser són 14-15 anys, però clar, l'espai de l'Esbotzada recull gent fins a 30 anys.
Fins a 34.
O 34. Sí. Llavors, també ens vam trobar dintre de la reunió doncs, gent d'aquesta franja d'edat, que és molt interessant, no? Potser aquesta mescla d'adolescents amb gent ja una mica més gran, per això que deies també, no? Perquè realment un cor és un lloc d'això, de compromís, de fer grup, de fer un projecte conjunt amb altres persones, que crec que pot ser interessant, no?
Sí, després que també una cosa que jo
em vaig veure el dia de la reunió és que també a vegades hi ha com aquesta idea de que pues, als joves només els agrada fer futbol als nois i a les noies no sé què. Ja s'ho veia, no? Com aquesta bretxa de gènere. Però, ostres, hi ha molts nois i noies que tenen ganes de fer música o que ja estan fent música, que estan tocant algun instrument. Ens vam trobar un noi, un nen que va venir, que va dir, jo m'agrada molt la música i toco la bateria, però estic aquí perquè m'ho ha dit la meva mare, que va ser com... Bueno, també és interessant veure com, no?, hi ha nois i noies d'aquesta franja de 13, 14, 15, 16 interessades en la música. Uh-huh. N'hi ha.
De fet, però, hi ha gent interessada en la música, hi ha gent que està practicant un instrument o no, i hi ha gent que no ha fet mai música que també es pot apuntar en aquest cor.
I tant.
No s'han de tenir antecedents o coneixements musicals previs. Expliqueu-m'ho això, Albert, perquè aquí, aviam, jo ja no entro amb l'edat ben bé que diguem, però qui sap?
Bueno, clar.
Jo a la dutxa canto. O quan me sento sol, canto.
No, doncs la idea és que pot apuntar-se qualsevol persona, encara que no tingui, diguéssim, un background d'estudis musicals o que no hagi fet música mai. Perquè, bueno, el que es treballarà és a partir, sobretot, de les lletres, de les melodies. Sí que s'intentarà fer alguna cosa...
més tècnica.
Però, és a dir, és un cor... Que no té aquest requeriment o que no té com aquesta condició sense la qual no pots assistir, perquè
que
no és
segurament
la idea.
No repartirem un dossier de partitures i que se l'han d'estudiar a casa i venir, sinó que és més amb la idea de compartir la música i de vibrar junts, de fer harmonies, d'experimentar també potser... Si a algú se li dona infinitament millor fer percussió, doncs a lo millor en el cor fa percussió corporal. O beatbox, o...
Sí, exacte. Sí.
És a dir, no... És com per compartir la música, no? El que passa que el nom i cor és com el més extès, no?
Sí, sí, el que sí, en realitat és com el que també li fa més justícia a la formació en si.
Sí.
És un conjunt de gent cantant.
Però que veurem coses diferents al que veiem habitualment quan anem a escoltar els cors que existeixen a l'escala, els cors infantils de l'Escola Municipal de Música o el cor d'adults, digues-li el cor Indica, també amb uns perfils molt marcats, no? El que es fa dins a l'Escola de Música per a Mainada o el que fan el cor Indica molt, molt vinculat a música tradicional i música marinera, etc. Aquest aneu a buscar un altre perfil de cor, serà ben diferent.
Bueno, en aquest sentit...
Veig a venir amb el que comenceu a explicar.
Sí, jo crec que en aquest sentit que dius tu, a nivell de repertori, potser és el que més ens diferenciarà dels cors que del cor Indica, d'en Ramon, o dels cors de l'Escola de Música. Tot i que a l'Escola de Música també pots estar en el cor sense ser alumne de l'Escola de Música, que val a dir-ho això, que és interessant i per mi és... crec que molt positiu. Però sí, jo crec que a nivell de repertori nosaltres ens vam composar l'objectiu molt clar de no tancar-nos en un estil, de dir, mira, només farem música tradicional o només farem música doncs, més de clàssica de repertori coral. No, també aquesta és una de les coses que ens han engrescat a fer el cor de joves, que és que ells i elles també tinguin com participació i tinguin la seva veu de dir, ai, doncs jo tinc ganes de fer una cançó.
Que puguin proposar cançons, i nosaltres, com que som bastant friquis de la música, diguem, tenim moltes ganes com d'arranjar-ho i de fer veus per la gent que vingui, no? I hi ha una mica aquesta cosa. Però jo crec que ens encantaria també les dues que poguéssim participar en algun projecte en comú amb altres cors d'aquí a l'Escala. És de coses que hem parlat també, no? De dir, ai, doncs agafem totes les... tots els cors, no?, d'aquí a l'Escala, a lo millor per alguna festa o per alguna cosa, muntar una cançó en comú, això, tenim com ganes de compartir també amb el que hi ha ja, que és molt interessant també, no?
I que és molt.
I que és molt, exacte.
Encara no té nom aquest cor o aquest projecte, o sí?
Cor de Joves de l'Escala.
Cor de Joves de l'Escala.
Després, imagina't, si una tarda d'aquestes fent el cor, se'ns acut un nom allò ultra...
Rimbombante.
Però de moment és el cor de joves de l'Escala, que començarà a treballar la setmana vinent, que entrem a novembre.
No, perquè és festiu, dijous.
Certament, justament. Ara, mira, certament, sí. Ja serem...
Ens cau festiu. Seria el dia 9,
exacte.
Penso que era, eh?
Sí, sí, el segon...
Dia 2 hi ha molts de ponts, diguem-ne.
Sí. Exacte.
Dia 2 de novembre seria el primer dijous, no aquest, sinó el dia 9 de novembre serà la primera sessió. El cor treballarà els dijous a la tarda de 5 a 2 quarts de 7.
Correcte,
qui no ho hagi fet encara és a temps d'apuntar-se.
Sí.
Com s'ha de fer això?
Doncs pot escriure'ns un correu electrònic a l'adreça... A veure, ho dic a poc... info.musicants@gmail.com. Musicants, que ens ha escrit amb... de Cantos.
Cantos, però en català.
C-A-N-T-S. C-A-N-T-S.
O llavors poden adreçar-se a les Botzades, si volen, a l'Espai Jove.
Que parlen amb en Xavi, qualsevol que trobin en horari d'obertura de les Botzades.
És fàcil trobar-nos, jo crec.
Sí.
Si algú vol participar, i si no, que vingui dijous directament, dia 9, a les 5, i ja està.
Això vol dir que el mínim per engegar ja el teniu. Quan es posa data per engegar, mira, ja som els mínims suficients per poder posar en marxa el projecte, que creixerà, segur, i tant, i arribarà a haver-hi un límit, no ho sé, hi ha un límit de
gent... Límit per dalt no l'hem posat.
No, per dalt no l'hem posat.
O que s'hagin de fer dos grups perquè no acabem tots a la sessió de treball...
Que potser haurem de buscar un lloc més gran, si al final no hi cabem, a l'Esbotzada.
Els assajos es faran a l'Esbotzada.
Sí.
De moment sí.
De moment sí.
De forma setmanal, cada dijous. A veure, els que no ens hi apuntem, però que tenim les orelles parades a qualsevol cosa que es fa a l'escala, per quan? Quan podrem veure alguna cosa del cor de joves?
Això, ens hauràs de fer una altra entrevista d'aquí un mes, i quan haguem fet 4 sessions...
Començant el 9 de novembre... A veure, atura't. Començant el 9 de novembre, hi ha temps com perquè per Nadal puguem veure alguna cosa?
Ostres.
És molt agosarat, potser.
Bueno, no és que sigui agosarat, és que seria increïble.
Seria
el que passa
fantàstic.
Que això és tan...
A hora i mitja per setmana...
Depèn molt del grup i del que sorgeix. I a més, això és molt curiós perquè quan tu engegues una coral no saps què et trobaràs, a no ser que hagis fet... diguéssim, unes proves, no?, que no és el cas.
Que no hi ha proves d'accés, diguéssim.
No, exacte. No saps què et trobes i fins al moment, és molt màgic.
No s'han de fer opos, per entrar al cor.
No.
De moment.
De moment no, quan ja ens fem famoses i ja costa entrar, llavors ja s'hauran de fer proves.
Això... Una cosa, és bon temps a dia d'avui per al cant coral, per a projectes d'aquest tipus? Vull dir, a vegades, abans jo parlava de l'estigma que posem sovint, i sovint amb poc motiu, en els joves, però el cant coral tenim molt associat a un format, a un model, a una manera de fer. Programes com els concursos que abunden ara mateix a la tele ajuden o entorpeixen a que es creïn projectes com aquests?
Aquí cadascú tindrà la seva opinió.
Clar.
Jo crec que ajuden a que la gent hi posi l'ull una mica, de que s'hi fixi que hi pot haver cors de molts tipus, però entorpeix en el sentit de que ho enfoca des d'un punt de vista competitiu. I jo crec que no ho és, de competitiu, que el concepte de coral justament és el contrari, no? El d'unir forces i el d'engegar coses. Bueno, de fet, històricament... les corals, no?, són una cosa que era molt del poble i excusa per reunir-nos
i de concòrdia.
Exacte. Vull dir que per mi és això, no?, que sí, perquè hi posen l'ull, però no perquè aquesta competitivitat, jo crec que no se li escau a un cor, no sé.
Estic molt d'acord amb el que dius, en concret amb aquest tipus de programes, i després afegir això que preguntaves de com estan avui en dia les corals, no, i tal. Jo m'he sorprès aquí a l'Empordà perquè hi ha moltes corals. Nosaltres ens hi hem trobat, o sigui, hi ha corals, bueno, sense anar més lluny, aquí a l'Escala hi ha les corals de l'Escola de Música, hi ha el Cor Indica, i després per gairebé tots els pobles tenen una coral. I, bueno, doncs, n'hi ha que fan coral de gospel, n'hi ha que fan coral de cançons tradicionals, o sigui, realment hi ha moltes corals, o sigui, te n'adones que hi ha una tradició de cant coral a Catalunya que és molt potent.
Sí. I tant de bo continuï així i s'enriqueixi amb projectes com el que acaba de néixer a l'entorn de l'Esbotzada, amb aquesta coral de joves de l'Escala que promouen la Paula Grande i la Núria García. Estic encantat que hàgiu vingut a la ràdio a explicar-ho.
Nosaltres de venir, d'estar aquí, i tant.
Llarga vida en aquesta coral, i ja em comprometo a tornar-vos a convidar d'aquí un parell de mesets, a veure com ha engegat això, allò que esteu fent, i si un cas, venir una colla amb alguns dels membres actius de, del cor.
Això seria, sí, seria fantàstic.
Seria molt guai.
Ja els hi podeu, ben comentar, que la ràdio és oberta, sereu benvingudes i benvinguts tots els que vulguin passar per aquí. Felicitats per la iniciativa, i que tingui una llarga continuïtat, és clar que sí.
Moltes gràcies.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, i després de conèixer aquesta iniciativa de la Paula Grande, la Núria Garcia, sobre aquesta tirada endavant d'aquesta coral amb aquest grup de nois de l'Esbotzada, és aquell moment que ens anem amb la gent amb valors, aquesta secció que ens porta la Sandra Balaguer i també el seu equip, avui amb entrevista a Neus Pociello, que és directora de la Fundació AROA, i ens parlen d'aquest projecte que volen tirar endavant, el projecte Savieses, un projecte que sembla que s'ha de ser bastant interessant, i estem atents al que ens expliquin.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
La Fundació AROA engegava fa 2 anys un projecte amb la intenció de trencar estereotips sobre la gent gran. La iniciativa es diu Savieses i vol transmetre les històries i les vides a persones grans, a nens i joves, a través de documentals que es projecten a escoles i instituts. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya la directora de la Fundació, Neus Pociello. Benvinguda, Neus.
Hola, moltes gràcies, Laura.
A tu per estar amb nosaltres aquesta setmana. Podríem dir que el projecte Savieses es basa en una mena d'intercanvi entre persones grans i alumnes. Això és la idea principal que ara anirem desenvolupant. El que et vull preguntar, però, és què aporta cadascuna d'aquestes parts al projecte?
Bé, el projecte inicialment estava enfocat com a projecte per prevenir la illa de persones grans. És a dir, és un projecte dissenyat per prevenir la solitud de les persones grans en aquest procés, l'intercanvi, no?, amb nenes i nens i amb joves, doncs té una funció imprescindible.
Expliquem exactament en què es basa, perquè vosaltres ho explicarem després també. Vau començar aquest projecte al barri de Sagrada Família de Barcelona. Ara sembla que hi ha més gent interessada, però quin és el procediment?
Bé, doncs el projecte parteix d'un espai de trobada per persones grans, com et dic, persones grans que es troben amb solitud doncs, no volguda. Això vol dir que són persones grans que en alguns casos doncs tenen família, però estan d'alguna manera desemparades, no? En aquest espai de trobada, les persones grans comparteixen les vivències, comparteixen les històries de la seva vida, i a partir d'aquí doncs anem teixint aquesta idea i anem incorporant aquesta idea de rodar un documental que finalment s'acabarà portant a les escoles i als instituts del barri.
Per tant, els documentals transmeten unes històries, unes vivències que també s'han compartit prèviament, però també uns valors, entenc. Quins són aquests valors que es volen transmetre?
Doncs mira, els valors que volen transmetre les persones grans, en primer lloc, doncs, ho escolleixen elles i ells, no? És a dir, que nosaltres inicialment no hi ha un guió preparat, sinó que a través d'aquest compartir, doncs, cadascuna tria i diu, jo voldria explicar aquesta experiència, i a darrere d'aquesta experiència doncs hi ha un valor concret que en cada un dels documentals doncs ha agafat un gaire diferent, no? Per exemple, en el primer documental doncs es parla més dels valors de la diversitat o dels valors vinculats al gènere, a la importància, no, del procés personal. Però, per exemple, en el segon i en el tercer documental doncs es parlen molt dels valors de solidaritat, del valor de superació, de participació, és a dir, és molt, molt divers, perquè com que no d'alguna manera no dirigim, no, a cap a on anirà aquest compartir d'experiències, doncs sorgeixen una diversitat, un ventall de valors que després, per fer educació en valors a les escoles, doncs també és molt important.
Exacte, tot això és el que va parar, diguéssim, a infants i joves. Aquests documentals, com dèiem, es projecten en escoles i instituts. el que reben les persones grans, què suposa per ells participar en un projecte en què són protagonistes? Sortir d'aquest aïllament que tu ens deies?
Doncs suposa, per començar, una millora de l'autoestima doncs, total, suposa un nou camí, no?, per poder participar, no?, en el barri, en la comunitat on viuen, com a protagonistes, i suposa doncs, teixir noves relacions, primer entre elles i ells, dintre d'aquest grup de trobada, però sobretot entre nenes i nens i famílies que inicialment no es coneixien en el barri i que arran de la projecció d'aquests documentals doncs es donen trobades fortuïtes al carrer, que aquests nens s'aturen i diuen mira mare, mira pare, aquest és l'Antonio o la Celia, és a dir, parlant ja en primera persona, ens ha vingut a explicar això i per tant estableixen doncs noves relacions que permeten millorar, no?, la seva participació social i ajuda també a nivell de cohesió.
Neus, ens comentaves al principi que la idea principal quan vau engegar aquest projecte ara fa 2 anys, si no m'equivoco, 4 anys, perdona, si no m'equivoco,
sí,
era prevenir l'aïllament. Què vau detectar en aquell moment? Què us va empènyer a posar en marxa un projecte d'aquestes característiques?
Doncs mira, vam partir d'un diagnòstic de salut que es va fer aquí al barri de Sagrada Família. Aquí al barri hi ha un pla de desenvolupament comunitari i tenim una taula de salut, no?, que és un espai doncs, on treballem conjuntament amb serveis i altres entitats. Conjuntament vam endegar aquest diagnòstic de salut i, clar, les dades que van sortir doncs, van ser força alarmants, no? Primer que es tracta, doncs, com molts altres, d'un barri envellit, no? El 21% de la població són persones majors de 65 anys, però alhora doncs, d'aquest 21%, el 28% en el nostre cas es troben en aquesta situació de solitud. Arrel d'aquests resultats doncs, totalment impactants, doncs, ens vam posar en marxa per poder dissenyar un projecte i intentar pal·liar aquesta situació.
Quantes persones participen a cada projecte? Ara esteu en la 4ª edició.
Estem en la 4ª edició i del grup de trobada són grups d'entre 18 i 20 persones cada any, de les quals doncs, surten en el documental les que volen, no?, les que tenen ganes de sortir, en surten entre 5 i 8 persones i alhora, clar, doncs, ja hi participen entre 300 i 400 nenes i nens i joves.
I com contacteu amb ells?
Les persones grans venen derivades dels serveis d'aquí del territori, és a dir, a partir d'aquesta taula de salut, doncs, com que ja estem molt en contacte, el que són els centres de salut, no?, i els serveis socials i alguns projectes específics d'algunes entitats coneixen el recurs i quan es troben davant d'una persona que es troba en aquesta situació, doncs li ofereixen la possibilitat de participar en el projecte. Es posen en contacte amb nosaltres. Nosaltres fem una entrevista d'acollida per valorar doncs, que realment sigui idònic i puguin participar i a partir d'aquí doncs, ja comença la participació.
Comentàvem que esteu tot just en la 4ª edició del projecte. Quin és el calendari? Perquè ens fem una idea. Què passarà des d'ara fins les properes setmanes fins que es pugui tancar aquest documental i es pugui projectar a escoles i instituts?
Mira, doncs ara estan passant dues coses. La primera és que el documental del 2016 s'està projectant a diferents escoles i instituts, és a dir, que les persones que han participat aquest últim any continuen fent aquestes visites, no?, fent aquests intercanvis intergeneracionals amb les escoles. Ara, d'aquí un parell de setmanes, ens posem amb el rodatge del 2017. És a dir, durant tot l'any fem aquest espai de trobada. És important doncs, que les persones grans doncs, es puguin sentir realment fortes, amb ganes, motivades, com per poder rodar, i per això es necessita tot aquest temps de fer un treball més emocional. No? D'aquí un parell de setmanes ja ens posem doncs, amb el rodatge a fons i esperem doncs, que a finals de desembre ja es pugui presentar el documental 2017, que serà projectat a les escoles a partir de gener del 2018.
Un projecte, Neus, com dèiem, que va començar al barri de Sagrada Família de Barcelona, però hi ha altres municipis que ja s'han interessat per la proposta.
Sí. De fet, clar, és una de les coses que ens va sorprendre, no?, perquè, clar, ho vam dissenyar molt a nivell de barri, però de seguida que el primer documental doncs es va presentar i es va començar a difondre, va haver-hi un gran interès, no?, a altres barris de Barcelona, a altres escoles i, sobretot, doncs, també a altres municipis, que la demanda que ens fan, no?, i que ens poden seguir fent és tant la utilització d'aquest recurs, és a dir, podem organitzar aquests cinefòrums intergeneracionals fora de Barcelona, com l'acompanyament a professionals que estan en contacte amb gent gran, doncs que vulguin aprendre aquesta metodologia, com incorporar la comunicació audiovisual i aquest intercanvi intergeneracional en el que són les intervencions socials amb persones.